Siempre que vuelves a casa me pillas en la cocina, embadurnado de harina, con las manos en la masa.
No quiero plato fijo. Bon dia, Martí Sales.
Bon dia.
Ets tu?
Sóc jo. Jo amb el Nico Roig.
Ostres, però jo crec que som molts els que hem crescut amb aquesta sintonia.
I tant.
Aquesta era la gràcia, no? Com donar-li la volta i fer-li un homenatge a la vegada.
Ostres, que ara m'has fet venir un flash a casa dels meus avis, amb la iaia allà preparant el dinar amb l'olor de sofregit i aquesta sintonia de fons. Mm. Bon dia, per cert.
Bon dia.
Anna Guitart, bon dia.
Bon dia, Laura. Bon dia,
Toni de la Torre, Maria Nicolau.
Bon dia.
Bon dia.
Això de con les manos en la massa, tu també en gastaves o no, Maria?
Home, Elena Santonja, pionera i titana d'on de la saia.
Escolta'm, avui tenim el Martí Sales aquí per parlar d'un llibre que s'acaba de publicar meravellós, que es diu Aliment, Anna Guitart. Per què l'hem de llegir, aquest Aliment?
Tenim,
per on començar,
mira,
no?
Mira, tants motius com lletres hi ha, perquè és un llibre que ell ha escrit com si fos un diccionari o un abecedari, no? Venem de l'A a la Z, lletres que a més estan il·lustrades, perquè ha demanat a artistes, a il·lustradors, gent que hi coneix, que li fessin un dibuix per cada una d'elles, que trobo que això li dona molta personalitat al llibre i a més el fa col·laboratiu, que és una cosa que després li preguntarem amb ell perquè era important. Llavors, dit així, o sigui, el llibre es diu Aliment i ens parla de menjar. Sí, ho hem de resumir, però és que no ens parla de menjar, en realitat ens està parlant de moltíssim... La Maria ja riu. Diu, Guitart, ho estàs fent fatal.
No.
és un llibre on el Martí ens explica 27 històries. El Martí és un explicador d'històries fantàstic, recupera rondalles però també se n'inventa, hi ha poemes, cosa que agraïm sempre quan hi ha un llibre del Martí, perquè és un molt bon poeta i sempre fa molta il·lusió llegir-lo. Llavors ens explica coses molt diferents. Jo crec que és un llibre que neix de la seva curiositat, li preguntarem, però trobo que és el llibre d'una persona molt inquieta, que vol saber moltes coses i que té moltes ganes de compartir-les.
Doncs vinga, comencem, Martí. D'on surt aquest aliment, la necessitat d'escriure aquest llibre?
Surt d'una dèria que compartia amb el company de pis, que era un gastrònom, és un gastrònom fabulós, i vaig començar a tastar plats que jo no havia mai imaginat que existissin, i vam començar a xerrar sobre què acompanyava aquests plats i d'on els havia pres, i uns eren de l'àvia, l'altre d'una època que va passar a la Xina, etc. I vam començar a estirar el fil i em semblava que allà hi havia tanta teca, tanta xitxa, que embolcallada i embolicada amb història, no? Menjar i explicar d'on surt el menjar i com t'hi relaciones, i aquí hi havia una mina per ficar-m'hi de cap.
I tu com el definiries, aquest llibre, per la gent que no s'hi hagi submergit encara? Perquè està plantejat en forma de diccionari, cada capítol és una lletra de l'abecedari, però parla d'aliments i de cuina, però no és un llibre de cuina. Tu com el defineixes?
Ostres, és molt difícil definir un propi llibre, però és com una peripècia, un seguit d'aventures que es van connectant les unes amb les altres a través una miqueta també d'això d'anar-te fent preguntes i anar-te trobant amb coses que no pensaves que et trobaries, i tot allò que trobes pel camí, per atzar, pot ser molt al·lucinant, no? I una gran part del llibre és aquesta voluntat també d'explicar coses que jo no sabia a la gent, compartir-ho.
La curiositat.
Sí, això de cuinar pels altres, no? També. Un altre dels detonadors del llibre és l'enamorament, quan t'enamores d'algú i vols caçar-lo amb el menjar, no? I això també va ser un esperó perquè em posés jo a cuinar.
Tu el relaciones molt, la cuina amb l'amor, i no només l'amor romàntic, sinó també amb el fet de compartir, no? El fet de que els àpats, diguem-ne, que tenen més bon gust quan els compartim amb altra gent.
Clar, i n'aprens el veure què és el que li agrada, què és el que no, i què t'explica l'altra persona o les altres persones sobre el que saben d'aquell plat, i tot el que es desenrotlla a partir de compartir un plat a taula, no? Aquesta cosa tan bàsica del foc, la llar, la taula, els amics, que té a veure amb la supervivència, té a veure amb l'amor, és una cosa molt atàvica. Et connecta amb milers i milers i milers d'anys de menjar plegats.
Clar, això dels milers d'anys també surt al llibre, eh? Jo crec que aquest pes de tot el que tenim darrere es veu molt clar.
home, està molt bé que en siguem conscients, no? Que no hem arribat aquí només nosaltres sols i que hi ha moltíssima gent que abans s'hi ha esforçat perquè sapiguem fer el capipota, no? Que no es va inventar abans d'ahir el capipota. O el pa, o el que sigui, o la matança del porc. Aquestes històries que tenen el pes dels segles i l'aprenentatge de moltíssima gent al darrere. I les històries d'aquesta gent. I això, clar, investigar-ho i treure el nas aquí em semblava superinteressant i després fer-ne un llibre d'aquesta manera on hi capigués tot, que per ser d'aquesta forma de diccionari i la gent hi pogués entrar per on volgués i arribés a una miqueta el plaer que jo havia obtingut investigant, escrivint i menjant.
De fet, el punt de partida és una pregunta que tu et fas, que és què es menjava a Catalunya el dia de Sant Esteve abans dels canelons.
Clar, un dia vaig dir, aviam, els canelons van arribar aquí amb la pasta, diguéssim, finals del 19, començaments del 20. Per tant, Sant Esteve, què es menjava al segle 19, 18, 17, etcètera, etcètera? I no ho trobava. I un dia, escoltant la ràdio, de sobte algú ho va dir i vaig caure de cul a terra i vaig dir, hòstia, oh. Però allò no va aplacar la meva set de preguntes, perquè ja me n'havia fet moltes més, que no sabia com respondre. Seguir buscant i buscant i mira.
Que al final, Maria, si em permets, la cuina, i la cuina que tu defenses també és això, eh? És anar a buscar una lectura fins i tot antropològica, no?, de què són els plats que mengem.
Clar, és que abans ho parlàvem, abans d'entrar, la cuina és un poliedre que té moltes cares i que cadascuna d'aquestes cares, a una hi ha la política, l'altra hi ha l'economia, l'altra hi ha l'ecologia, hi ha els vincles, les relacions humanes, l'antropologia...
Les relacions de poder...
És com una espècie de calidoscopi que conforme es va movent, ell mateix, la cuina canvia i canvia la forma que com impacta i com et fa veure la cuina aquest món, no? I aquest llibre és sensacional en el sentit de que jo penso que té més gana que teca, és a dir, és un llibre que plasma l'entusiasme d'algú que ha descobert, que ha ficat una falqueta en una porta, a un univers sensacional, infinit i diferent, que no coneixia fins llavors i que com a lector tu dius ostres, que això de l'alimentació és brutal.
Exactament. És com, poseu-vos-hi, fiqueu-vos-hi. Això està aquí a l'abast de tothom, per tant, jugueu-hi, parleu-ne, apreneu-ne, llegiu, cremeu-vos i que us passin coses amb el menjar, que és infinit.
A més, el llibre està ple de descobriments, de coses que ens explica el Martí, i hi ha hagut un descobriment per mi molt important d'una autora que ara ho vull llegir tot, que quan s'han trobat el Martí i la Maria han fet un crit que jo crec que es deu haver sentit de tot l'edifici, que és quan parlàvem de la Mary Frances Kennedy Fisher.
És que, clar, és que veure genuflexió aquí sí, mateix, aquesta
titana,
dona...
Titana.
És enorme, és una dona que va ser pionera del periodisme gastronòmic i de l'escriptura gastronòmica, de fet, i que als anys 30 publicava articles setmanalment sent dona i tenint 4 divorcis a l'esquena i un fill de no se sap quin pare. O sigui, a nivell de pionerisme va trencar tants sostres...
Completament.
I ens arriba als nostres dies tots els seus articles agrupats en aquest El Arte de Comer, que no s'ha fet encara en català.
Però que es farà, una de les novel·les farà aquest any, segurament.
I jo avui faré una festa.
Sí, és una escriptora que, a part de ser una borroca, perquè era una borroca, escrivia literàriament, el seu estil era espectacular. I de tot el que parlava mentre anava parlant de cuina era, bueno...
A mi em posa els pèls de punta! Ah,
la Fisher
ja és... la tinc a la tauleta de nit, és el meu vademecum. O sigui, sí, quan sí. No estic fina, vaig a la Fisher, llegeixo 3 paràgrafs seus i el dia em canvia completament.
És intel·ligent, té sentit de l'humor, és meravellosa.
El seu sarcasme, el seu punt, la seva allò... ploma esmoladíssima.
Hi ha una cosa, quan escrivia el llibre, pensava, escolta'm, està molt bé que aquesta gran descoberta, això que et fa trempar tant, com que no té la visibilitat perquè no està traduït en català i tampoc és tan coneguda, i a més està apartada, que això és una cosa típica, no? Literatura gastronòmica. Bueno, aviam, què vol dir això? Jo la trauria de tots els espais, o sigui, la posaria molt per damunt, per damunt de les etiquetes, vull dir, que és una gran... Oden deia que era una de les millors prosistes nord-americanes del segle XX. Doncs això, no cal ni que t'interessi el menjar, o llegir-te-la com a una supergran escriptora.
Per mi, Fisher és una mica com la pel·lícula d'Alien, que traspassa les barreres del gènere en la que va ser concebuda i passa a ser una obra mestra.
Completament, exactament. O sigui, Alien i Fisher.
Alien i Fisher, sisplau.
Escolta, jo vull tornar a aterrar aliment perquè també és una cosa que passa, Martí, jo crec que el teu llibre, que és que encara que no t'interessi el menjar, t'hi enganxes per la manera com està explicat, per la teva cura, per l'estil que hi ha. I a més, perquè jo trobo que, a part del pes dels segles, que dèiem que hi és, no?, el ser conscients d'on venim, d'aquesta cosa atàvica, jo crec que tampoc és un llibre inofensiu, en el sentit que m'ha semblat que hi ha històries que tenen un posicionament de vida. Un posicionament gairebé social, et diria.
Sí, perquè vivim en un sistema de valors disfressat de sistema econòmic, que és el capitalisme, el neoliberalisme, que ens té arrenats els esperits. Llavors mengem i vivim d'una manera tan matada, amb uns desitjos tan matats, que s'acaben tan ràpid en el consum immediat, que quan tu explores realment el que vol dir el desig i el plaer i el viure en societat, col·lectivament, el menjar està al centre d'això. És a dir, menjar d'una altra manera, no menjar amb globo, un menjar fet aquí sense ànima per una franquícia qualsevol, sinó un menjar que tingui sentit. I el sentit li donem nosaltres com el fem, com el pensem i com el vivim i com el compartim. Per tant, hi ha una cosa molt de reivindicació d'una altra manera de viure, una altra manera de menjar, una altra manera de gaudir. Hem de començar a fer contrapropaganda, perquè per tot arreu ens diuen com hem de desitjar, com hem de viure i com hem de menjar. I n'hi ha una altra de manera, i és molt millor, molt més barata. Quasi diríem que quasi de franc.
És un llibre que podríem dir que és eclèctic també en el format, perquè hi ha rondalles, hi ha anècdotes, hi ha poesia. Com d'important és la poesia per tu, Martí?
Mare de Déu, ostres!
Quant temps tenim, no?
Exacte, no, és bàsica com menjar. I quan estava a la matança del porc d'un poble on anava el meu germà, vaig flipar tant amb l'experiència que, mentre estava pensant com parlar-ne, vaig veure que la millor manera era en vers. I llavors em vaig trobar fent un poema sobre la matança, però que acabava parlant de la identitat europea, perquè en realitat el menjar, que té tota aquesta càrrega política que molts cops es treu, serveix com a barrera i com a segregador, que és el que passava amb el porc. El porc a la península, abans de l'expulsió, es menjava com es menjava el xai, es menjava el pollastre i es menjava la vaca, però no es menjava tant. En canvi, després de l'expulsió dels jueus i dels moros, es va posar el porc a la plaça i es van fer les matances del porc per assenyalar qui era el cristià convers. I que tenen morcilla és perquè anaven amb un plat de morcilla per les cases, i si no n'agafaves, eres els xungos.
De veritat? De qui eres?
Clar, que tenen morcilla és exactament això. Sí, és per dir, tu no ets dels nostres. Llavors, el menjar està carregat de matisos i de històries al darrere, i de molta potència, en aquest cas, segregadora.
I la poesia és també important pel Martí Sales, i això deixem que ho tregui. Perquè tu i altres persones sou els autors d'una iniciativa que a mi em sembla encantadora, que és el Poeta de Guàrdia.
Clar, quan va començar tot el confinament i tota la moguda aquesta, vam pensar amb l'Andreu Gomila i el Josep Pedrals, que no sabem estar-nos quiets, què hem de fer, no?, ja que no hi poden haver recitals i que la gent està fotuda, etcètera, etcètera. Què sabem fer? Doncs sabem fer poemes i sabem dir-los. Doncs comencem a pensar com pot arribar això a algun lloc. I ens vam empescar la idea de trucar a la gent i llegir-los un poema. Simplement una cosa molt senzilla, però que llegeixin un poema a cau d'orella mola.
Molt.
I depèn de quina tria de poemes i depèn de quin moment arribi el poema, doncs realment, bueno, es pot establir una cosa bonica.
Jo et dic que per experiència pròpia fa un efecte espectacular.
Que
et truquin per sorpresa, sense saber-ho, i et llegeixin un poema, i a més ben llegit, perquè s'ha de saber de llegir poesia, i et diguin, és un missatge de tal persona. Ostres, és com una abraçada, com un regal encantador.
Vam estar fent-ho una bona temporada i va ser molt bonic com es rebia i el que ens explicaven a partir de l'experiència.
I molta gent que jugava a endevinar qui estava trucant, eh? Quin poeta era.
Clar, jo no vaig de joc.
Doncs tot això i molt més és aquest aliment de Club Editor d'en Martí Sales. Moltíssimes gràcies, Martí, un plaer tenir-te aquí.
Gràcies a vosaltres, de compartir l'entusiasme.
Moltes gràcies, que vagi molt bé amb aquest aliment. Farem ara una pausa i obrim sèries i piscolabis.